Tot anirà bé, amb Toni Marín. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Passa minut de 4:45. Fa uns dies, quan va caure a les nostres mans aquest llibre i vam veure aquest titular, vam pensar en tantes i tantes vegades com aquí, les persones que venen, les persones que ens arriben a comentar l'actualitat, demanen transparència. I només el títol, i això ja és meravellós, no? Només el títol ja et fa pensar, no? Quanta transparència podem arribar a digerir. Francesc Torralba, com estàs?
Molt bé, la veritat, i content de venir, de retrobar-te després de tant de temps aquí en aquesta ràdio Estel. Molt content.
Estàs estupendo, deixa'm que et digui. Veig
mira,
molt bé.
Gràcies a Déu, em trobo molt bé, tu, toco fusta.
I sense parar, com sempre, no?
Sí, afortunadament sí, hem acabat el curs i és una època de, doncs mira, de tesis doctorals, de simposis, de congressos i, afortunadament, tot i que la pandèmia no ha acabat, però podem reprendre bastants temes que van quedar pendents durant el confinament i que s'han tornat a recuperar.
Podries escriure un llibre, ja t'ho dic ara, que es digués quantes coses pot arribar a fer una a la vida, no? És veritat, és impressionant. T'ho estava dient fora d'antena, que mira que fa anys que ens coneixem, mira que hem parlat vegades, mira que hem compartit micròfons, i mai m'arribaré a acostumar, quan veig les teves credencials, tot allò que fas. És impossible dir-ho, és impossible. Jo no sé com ho fas, això.
A veure, m'agrada molt el que faig, això és un primer element, i després tinc molt suport. Tinc molt suport. Sense la meva dona no podria fer tot això, per descomptat. I després també he renunciat a molts altres elements. És a dir, jo, per exemple, la música m'agrada molt, escoltar-la, però no tinc cap habilitat musical, ni m'he entrenat amb això. Llavors et focalitzes en aquells temes que més t'agraden, que més t'interessen, en què creus que ets més útil, i aquí vas seguint. Però, esclar, va acompanyat de molts elements que no pots desenvolupar, perquè saps que o no hi arribes, o no tens el talent suficient, o senzillament no hi ha prou hores per fer-ho. Però és una qüestió de jerarquització, de suport i d'entusiasme, de que t'agrada molt allò que fas i que veus que aporta a determinats sectors, i això naturalment encara, com t'ho diria, t'estimula més a seguir.
Quanta estona li dediques al dia al silenci?
Doncs mira, habitualment gairebé 2 hores, perquè jo em llevo molt d'hora, a les 6:45 ja estic o corrent o estic en bicicleta, i és un moment de silenci, de moment de silenci, que puc gaudir-lo, generalment per Collserola, que tenim aquest pulmó fantàstic aquí a Barcelona i jo el tinc relativament a prop de casa, i allà hi ha un silenci notable aquella hora, especialment a l'hivern. Ara s'anima més perquè hi ha més llum i no fa fred, però gairebé 1 hora i mitja o 2,
I arribes a aconseguir el silenci i la ment, també?
No, aquest és més difícil, perquè sempre hi ha alguna veu discordant, sempre hi ha alguna tensió, sempre hi ha algun debat pendent. Una cosa és el silenci exterior, que això ho podem aconseguir en un lloc que estigui insonoritzat, però en efecte el silenci interior és molt més difícil, perquè a vegades, tot i estar callats, el nostre cap és una olla de grills i tenim la veu del pare, la veu de la mare, la veu de l'alumne, la veu d'un periodista, la veu d'un amic, la veu d'un crític, i tot això fa un garbell que a vegades, tot i que estàs callat, no estàs en una actitud de silenci interior, ni de lluny.
Ja m'hi imagino. És difícil fer-te una entrevista, perquè no puc ni tan sols parlar només d'un llibre. Ara parlarem del llibre que t'ha portat fins aquí, però he de començar l'entrevista felicitant-te.
Gràcies.
Per aquest Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic, per l'obra L'ètica algorítmica. Ja, és que és el mateix, L'ètica algorítmica. Això donaria per parlar... Tot, perquè en realitat estem davant d'un dels grans desafiaments del moment actual, no?
Però dels més grans, i que hi ha molt poc coneixement públic. I a mi m'ha interessat. Jo saps que professionalment em dedico a l'ètica, ensenyo ètica a la universitat fa més d'un quart de segle, i m'interessa molt allà on hi ha els punts calents i els temes nous. I clar, l'ètica algorítmica és una qüestió molt recent. De fet, jo en llengua catalana pràcticament no he llegit res. Comencen a aparèixer amb bastantes monografies, en castellà, en anglès per descomptat molt, però és clar, és un tema de primer ordre, no? Com prenem les decisions i com, sense adonar-nos-en, en la mesura que anem entregant les nostres dades a les xarxes i al món digital, doncs ens van encaminant cap allà on algú vol que ens encaminem, que consumim allò que volen, i no ens n'adonem, i la nostra capacitat de decidir lliurement cada cop és més limitada, encara que ens sembla que decidim. Aquesta és la paradoxa.
El que resulta interessant de tota manera és que el reclamar ètica, des de fa un temps, diguem que s'ha ampliat, no? És a dir, fa pocs dies, feia uns mesos, vam tenir en aquest programa el president de la petita i mitjana empresa de Catalunya, no? El senyor Antoni Canyet, un senyor interessantíssim també per moltes qüestions, i que en el seu discurs ha anat introduint cada vegada més la necessitat de l'ètica. L'ètica professional, també la ètica algorítmica, perquè en definitiva segurament cada vegada estem més a prop d'una cosa o de l'altra. I a més, ell posava com a exemple com cada vegada més empreses que es dediquen a les enginyeries escollien a experts en ètica, justament per ser les persones que prenen la decisió final, no? Segurament el món va una mica en aquesta direcció, no?
Sí, i això ens anima, no? Perquè els que ens dediquem a l'ètica pensàvem que el nostre terreny i el nostre hàbitat era l'aula. Ensenyem a uns nois, a unes noies, i després els examinem. Però que hi hagi empreses, fundacions, ONGs, clubs esportius importants, que ens demanin guies de bones pràctiques, codis d'ètica, que ens ajudin, ens demanin com fer una empresa més socialment i ecològicament responsable, com tenir un lideratge que cuida les persones. Vol dir que ens anem adonant que sense ètica no hi ha futur. És que no hi ha futur mediambiental, no hi ha futur social, no hi ha futur econòmic, no? Si l'únic que finalment regeix el món és el màxim profit i el mínim cost, això va a la deriva, no? Això va directament a la deriva. I llavors hi ha moltes organitzacions que ho estan captant. Alguns potser ho fan per cosmètica, per quedar bé, de cara a la galeria, però n'hi ha d'altres que no, que diuen, escolta, aquí volem ser una organització que sigui sostenible, ecològicament, socialment, econòmicament, que no maltracti ni cremi les persones, i això és molt bo.
Estava pensant, Francesc, si en ocasions l'algoritme no beneficia l'ètica, és a dir, justament per aquesta qüestió d'imatge que comentaves,
sí,
no?
Sí, senyor. Sí, senyor, perquè a vegades l'algoritme mai és neutre, eh? Per això hem d'estudiar molt bé quins biaixos hi ha en els algoritmes, qui programa, i que a vegades pot ser font de discriminació, per exemple, a l'hora de decidir un lloc de feina, no? Però no hi ha dubte que nosaltres també a l'hora de decidir podem tenir afinitats, podem tenir simpaties, empaties, i no decidir en virtut de dades objectives, sinó de nepotisme o de proximitat, no? Llavors, clar, jo el que reivindico sobretot en aquest llibre és la transparència. I l'opacitat fa que al final no sapiguem com es produeixen els processos de presa de decisions en empreses importants i que ens afecten directament a la nostra vida laboral, a la nostra vida social, a la nostra vida com a consumidors.
Déu-n'hi-do, eh? El llibre surt a l'octubre.
Sí, el llibre sortirà a l'octubre.
Doncs parlem de l'altre.
Val, endavant.
Parlem d'aquesta quanta transparència podem digerir. Cada vegada demanem més. És que em sembla interessantíssim el repte, no?
Sí.
De fet, mira, començaré per aquí. Quanta, segons tu, quanta transparència podem arribar a digerir?
Doncs mira, quan n'hi ha molta, ens col·lapsem. Aquest és el tema, no? És el que passa una mica amb la llum, no? Quan hi ha molta llum, et quedes encegat. Ara, quan és molt fosc, no t'hi veus. Nosaltres, els éssers humans, això ho diu molt bé Pascal en els pensaments, som animals de clarobscur. És a dir, necessitem llum, però també necessitem una certa ombra. Si no, quedem com encegats, no? Llavors, clar, venim d'un temps on hi havia molta opacitat a les institucions públiques, fins i tot a institucions molt elevades, no? La monarquia, no? I ara reivindiquem transparència. Hem fet lleis de transparència, reivindiquem transparència, volem saber-ho tot. I quan ho sabem tot, quedem desarmats. Perquè llavors veiem coses que no ens agraden. Sentim coses que no volem sentir. Diu, no volíeu transparència? Doncs això és el que passa quan aixequem la manta. Això és el que passa, no? Ara, jo crec que és millor això que no l'opacitat, no? El que no sap, viu content, no sabíem res, i quan aixeques dius, però mare de Déu, quina pila de corrupció, de males pràctiques, d'abusos, de pràctiques deshonestes hi havia aquí sota. Ja, però això és la transparència. Llavors, quant en podem digerir? I aquí fem molta trampa, no? Perquè a vegades en voldríem només menjar una mica, però ens en donen tanta que dius, això és excessiu. Massa. I llavors ens desanimem.
Realment ho podem saber tot?
No. No.
Estem preparats per saber-ho tot?
No. No. No ho estan els nens per descomptat, però nosaltres tampoc, eh? És a dir, a veure, quan els ecòlegs parlen, i ens parlen del punt de no retorn a partir d'una determinada data, que probablement és el 2030, segons l'agenda dels 17 ODS de les Nacions Unides, no? I dius, estem disposats a saber que si no canviem realment de vida, no hi ha futur? no hi ha futur per nosaltres, no hi ha futur pels nostres fills, estem disposats a saber això, o preferim fer la viu-viu i fer veure que no ho sabem o que no ens n'hem assabentat i així no hem de canviar el nostre estil de vida, no? Llavors, a vegades no ho volem saber tot tampoc, a vegades no ens ho diuen tot perquè ens tracten com infants o com nens petits, i a vegades nosaltres mateixos no ho volem ser tot. Això passa amb un amic. Un amic t'envia un original. Diu, escolta, Torralba, tu que escrius llibres, digue'm què penses d'aquest original. I dius, home, dona'm un mes, me'l llegiré, per descomptat, i et diré el que penso. I només t'espenja el telèfon i li dius, escolta, realment vols saber el que penso? Diu, no, millor que no.
Sí, sí.
Vol dir, estem... que no complirà les seves expectatives. I prefereix no saber-ho. Nosaltres a vegades fem trampa i diem, volem que ens diguin el que són les coses si coincideixen amb el que pensem que són. Però si són molt diferents, potser ens desanimarem tant que no podrem seguir fent la nostra vida normal. No? I ara, clar, tenim un munt d'informació del que passa aquí, del que passa lluny, tot i que molta d'elles és biaixada i naturalment sempre les de filar prim, però dius, podem viure amb tanta transparència? Sabem el que està passant a Ucraïna, sabem el que està passant al Txad, sabem el que està passant... O al final ens insensibilitzem i seguim la nostra vida.
Clar, sabem el que està passant, però en realitat tenim grans dubtes sobre per què està passant, segurament, no?
Exactament. Aquesta és l'altra pregunta, no? Una cosa és dir, aparentment sabem què passa, però per què passa, per què ha començat... Aquí molts de nosaltres no sabem per què està passant... i menys encara una altra cosa, que és quan durarà. Llavors aquesta incertesa ens genera molt desassossec, perquè dius, escolta, quan durarà això, no? El preu de la gasolina, el preu del gasoil, la inflació, què passarà després de l'estiu. Llavors, clar, en certa manera, preferim fins i tot desconèixer això, perquè ens dona una certa tranquil·litat. Volem saber, però segons què ens diràs, dius, mira, preferíem... no saber-ho. Això també passa entre pares i fills, eh? Trobes el fill a les 7 del matí el diumenge a la cuina. Ell acaba d'arribar. Tu t'has aixecat, t'has posat els culots per anar a fer bicicleta i dius, home, què tal anant la nit?
És
molt bé.
És biogràfic el comentari.
Biogràfic. No? Dic, però fill, te'n vas anar a les 9 de la nit, són les 7 del matí, em pots explicar en detall què has anat fent, tu? I diu, pare, de veritat vols saber-ho?
Això el teu fill t'ho ha dit?
Sí. I dius, home, saps què? Millor que no. Perquè ara he quedat amb quatre amics, estic la mar de content, me vaig a fer 50 quilòmetres, després esmorzarem, i si em dius que vas conduir un cotxe sense estar en plenes facultats, o vas pujar amb un cotxe, o altres coses, m'hauràs amargat profundament al matí. Per tant, ja en parlarem una altra hora. I aquesta hora no arriba, eh? Es posposa la conversa, perquè prefereixes no saber-ho.
Estava pensant si és fàcil ser fill de Francesc Torralba.
Això els hauries de preguntar amb ells i els hauries de convidar a venir.
És que m'acabes de dir això. O sigui, que jo m'he sentit el teu fill per un moment, saps, allò, escoltant això i sentint-me molt culpable. Però ja li has dit tot allò que si ho ha fet a tu et sentiria malament. No s'ha produït la conversa, però diria en Francesc que l'has deixat anar. No?
Sí, clar, esclar, esclar. A veure, hi ha un moment que has d'educar, després ja és molt més difícil, no? Però... hi ha un moment que has de fer aquesta funció, de posar límits, de mirar, de dibuixar un camí que et sembli el més noble i el més interessant per ell, i naturalment aquesta feina, que és molt pesada i molt ingrata, l'hem de fer els pares.
Ja. Quin moment tan difícil, no? O sigui, sense anar-me'n del que comentaves, no? Perquè deies que en aquests moments tenim accés a molta informació, però també a molta desinformació, no? Sí. Fixa't, en pocs dies hem tingut la sort, realment fantàstica, de que han estat en aquest programa el director de La Vanguardia, la directora de l'Ara, el director del Periódico, el director de Ràdio Televisió Espanyola, en pocs dies. Hi han estat converses molt interessants sobre el periodisme, la missió actual del periodisme i també la convivència entre la notícia i la fake news, entre la informació i la desinformació, entre el comentari i l'opinió, no? Perquè vivim en aquesta bossa en la que ho barregem tot i en el que ens creiem posseïdors de la veritat o de les veritats, perquè el concepte de la veritat cada vegada també és més complicat tenir-lo clar, no?
Jo per això els recomano, als meus alumnes, ensenyo a quart de publicitat i periodisme, ètica, els recomano que no es fiïn d'una única font d'informació. Perquè naturalment és esclava d'uns interessos, generalment d'una ideologia, a vegades gens explicitada, però està allà implícitament determinant els adjectius, els del que es pot parlar, del que no, el que és políticament acceptable i no, i que, per tant, que contrastin fons. I que contrastant-los, el que faran és, primer, ampliar complexitat, i després s'adonaran que hi ha visions molt diferents del que ha passat.
Yeah.
Del que està passant a Ucraïna, del que ha passat amb la visita de les infantes doncs, a Figueres, diràs, caram, quin tractament tan diferent, La Vanguardia, El Punt Avui, l'Ara, La Razón, El Mundo, l'ABC, d'aquesta visita concreta a Figueres, no? Bé, perquè obeeixen a interessos, a ideologies, a públics i, en definitiva, també a capital diferent.
El populisme també s'està obrint pas,
sí.
I això també marca molt l'agenda, no?
Marca molt l'agenda i ens preocupa molt, perquè el populisme és la simplificació, és el maniqueïsme, bons i dolents, és la pèrdua del matís. D'una cosa que en català diem molt, i jo intento repetir molt a classe, que és filar prim. Fila prim. Eh? I el populisme és bons, dolents, estàs amb mi o contra mi, aporta suposadament solucions fàcils a problemes molt complexes, la immigració, la violència de gènere, la crisi climàtica, i això ho resolc, i dius, mare de Déu. I aquestes solucions no són aplicables després. Llavors, clar, has seduït un electorat amb la solució fàcil, després no la pots aplicar, generes decepció, però t'han votat, i estàs 4 anys... al Parlament, o al Congrés dels Diputats, o d'Europarlamentari, o d'alcalde, no? Però genera més desil·lusió. L'únic combat contra el populisme és el criticisme, i és el pensament crític. I això és el que alguns intentem fer a l'aula.
I està en crisi, aquest pensament crític?
Força. Sobretot quan critiques conviccions que l'altre entén que són no criticables. I per això generalment tendim a una dinàmica grupal i hermètica, no? És a dir, l'independentista només parla amb l'independentista i així es va carregant de raons, l'ateu només amb l'ateu, el cristià només amb el cristià, i llavors què passa? Que els camps d'intersecció desapareixen. I el que ens, generalment ens inquieta i ens sacseja intel·lectualment és parlar amb aquell que no creu ni pensa el que jo crec i penso. I això ens estimula molt intel·lectualment. Jo ho he intentat fer tota la vida, he tingut epistolaris amb persones molt rellevants d'altres àmbits. Ara vull recordar Vicenç Villatoro, no? Una correspondència molt llarga, no? Amb Déu o sense, 40 cartes creuades. Ell es defineix explícitament com ateu, o menys llavors. Les persones també canvien espiritualment, però un d'aquests intercanvis que realment va ser un estímul intel·lectual de primer ordre, no? Per què? Perquè quan parles amb algú que creu i pensa com tu, les neurones s'emmendreixen. Ja no cal buscar arguments.
Això de les neurones
s'emmendreixen. És a dir, no cal que musculin, perquè si total penses com jo, perquè t'he de convèncer. Ara, quan et trobes algú intel·ligent que dius, escolta, jo és que penso molt oposat a tu. I és intel·ligent, i és un interlocutor vàlid, i a més té condicions de diàleg, i et dona arguments de pes, caram, això t'obliga.
Sí, sempre i quan sàpigues escoltar.
Esclar, esclar.
No? El Josep Cuní, el primer dia del programa, va dir una cosa, a mi em va agradar moltíssim, els oients estan cansats perquè ja l'he repetit alguna que altra vegada, no? Però deia que hem construït una societat a la que pensem que el diàleg és la suma de dos monòlegs. I això ho hem viscut i ho vivim encara a dia d'avui, no? Fixa't que a la primera hora del programa parlàvem justament dels populismes, o la conversa s'ha anat cap aquí, i enteníem que el populisme arribava com a conseqüència del descrèdit de la política, no? I què era el que provocava aquest descrèdit de la política? I moltes vegades, justament, la demoscòpia, no? El fet d'haver de guanyar vots, sigui com sigui, el fet de no escoltar, més enllà del que diguis tu, jo estaré segur en contra, això allunya la gent, no?
Totalment. És que escoltar és un acte de part de generositat i d'hospitalitat, és un acte molt inquietant, sobretot escoltar aquell que realment pensa diferent, no? I això ens inquieta, ens sacseja, ens obliga a repensar les nostres certeses, les nostres conviccions. És un exercici sumament, sumament important, no? Jo vaig dedicar un llibre l'any 2006, L'art de saber escoltar.
Ai, sí.
L'any 2006, estem parlant de més de 16 anys enrere, no? I, de fet, hi ha un dèficit d'escolta notabilíssim, no? Vol dir, anem a pinyó fix, tenim el monòleg fet, m'és igual el que em preguntis, jo vinc aquí i faig el monòleg. Dius, home, però és que t'he fet una pregunta radicalment diferent. Ja, però jo vinc a fer el meu missatge i tu ets un pretext perquè jo transmeti el meu missatge. Dius, escolti, escolti el que diu, no? I a veure si pot respondre, no? Llavors, escoltem poc perquè l'escoltar a vegades ens fereix. Ja no et dic una crítica. Els professors parlem molt i a vegades escoltem molt poc. Em passo la vida parlant a l'aula, eh? I a més a 80 nois, a 90 nois, a nois i noies, oi? però que ens va bé alguna crítica, dir, escolti, vostè això ho ha explicat d'una manera molt fosca, no? O l'alumne té por, ha de ser examinat, però després et trobes l'exalumne al cap de 10 anys, no? I aquella conversa val un tresor, perquè aquest ja no té complexos, et pot dir clarament el que veu de la facultat, allà on hi havia errors, el que... I això et fa créixer, no? La crítica ens dol. I a vegades no estem disposats a l'escolta d'aquell que ens critica. El que ens afalaga, home, aquest, ep, les orelles tu ben obertes. Ara el que ens critica, ens qüestiona, ens assacseja, ens inquieta, aquest l'emmudim ràpidament.
Hem tornat a la transparència.
També.
No? Hem tornat a la transparència. I el titular curt, no? Estaves parlant i em venia a la ment allò de Twitter, no? D'informar-se amb un número determinat de caràcters que segurament ens ha portat a tots a fer les frases de manera que ens càpiga en el tuit. I ens acabem informant en base a aquestes frases. I això és un desastre.
Desastre, perquè és l'imperi de la velocitat i, per tant, de la simplificació, de fer-ho, diguem-ne, gros, però t'oblides tots els detalls, els elements, els matisos, no? I és terrible, perquè això porta a la simplificació i llavors porta a l'etiqueta fàcil. I aquest etiquetatge ens fa perdre la visió de tot el que hi ha. És a dir, tu en un bosc hi ha pins, hi ha roures, hi ha alzines, hi ha pollancres, dius, hi ha arbres. Home, però filem més prim, tu, perquè hi ha molta tipologia. I això ho hem perdut. Ho estem perdent, però a marxes forçades.
Em sembla interessant, perquè quan parles del quant de transparència podem digerir, un d'entrada pot pensar en política, no? En els grans assumptes de l'actualitat, però després ho portes al terreny molt personal,
sí,
la parella,
sí. I tant. No només penso, sempre se la carreguen els polítics, no. També les relacions de parella, no? He de dir tot el que penso, tot el que sento, tot el que crec a la meva parella. Ella m'ho ha de dir a mi, inclús la relació pares-fills, no? Hi ha dret a la intimitat, hi ha dret a no revelar-ho tot, hi ha dret al secret, no? I això ens inquieta molt, que l'altre tingui secrets. Voldríem veure el nu permanentment, no? I l'altre té dret al seu secret. I el fill té dret al seu secret, no? I a pares que això ho porten malament. I en l'àmbit de la parella, també. Llavors, no, la transparència és quant en podem digerir. I a vegades hi ha converses de parella que ens fan molt mal perquè han estat molt transparents, no? I allò deixa seqüeles molt greus, no? Per tant, és un exercici. Et dic, el nostre hàbitat és el clar-obscur. Massa llum ens fereix, però massa foscor no ens hi veiem, no? Hem de trobar aquest terme mig. En les relacions molt, molt autèntiques d'amistat, la transparència s'eixampla molt, però tot i així, també hi ha temes que dius, mira, això sé que li dol, sé que això el posa nerviós, no li trauré. Però amplies més l'espectre.
Com es deia això? Les veritats piadoses, no?
Sí, les veritats piadoses, diem les mentides piadoses, no? De dir, bueno, li diré una mentida per tal de no fer-lo patir. Això és una forma de paternalisme. Jo no hi crec en això. Però tota la veritat és molt dura.
T'imagines? Estava pensant sortir un dia al carrer, no és un dia, amb la capacitat de llegir el pensament dels altres?
Això és una ficció que a vegades s'ha fet en el cinema i que també literàriament. I és que això és terrible, no? Això és terrible, perquè veuries tota la seva vida interior, tot el que està pensant de tu, que està pensant de sa mare, que està pensant de la sogra, no? La convivència, si fóssim verdaderament transparents, seria impossible.
El dinar de diumenge.
El dinar de diumenge, no?
T'imagines? Arribes al dinar de diumenge i saps què pensa tothom que està en aquella taula?
I que t'ha fet una mandra infinita anar-hi, que estaries molt bé en un altre lloc, i dius, i ara ho està llegint perfectament i s'hi ha dedicat 2 hores a fer aquest dinar, no? I que penses que és avorrit, que terriblement avorrit, això que m'està dient, no? I l'altre ho veu, no? Per tant, en efecte, necessitem aquest clarobscur. Jo crec que no hem de caure en la hipocresia, que és justament dir el contrari del que pensem. Això és la hipocresia. Per tant, els silencis a vegades són molt oportuns, eh?
Mira que com la clarividència comenci a primera hora al matí quan arriba el fill i te'l trobes a la cuina i no li hagis de fer preguntes.
No? Aquests diàlegs són molt interessants, eh? Són diàlegs que un es troba com a pare i dius, a veure, què haurà fet, amb qui haurà estat, què haurà pres, què haurà begut, en quins entorns s'haurà trobat. Dius, bueno, no ho sabem tot. I ell tampoc ho sap tot de nosaltres. Hi ha pares que no diuen als fills que estan a l'atur, que tenen una malaltia greu, que tenen un amant. Quants pares diuen als fills que tenen un amant? Parlem clar, tu. Per tant, si els fills no ho revelen tot, per què els hi exigim que ho revelin tot? Si nosaltres mateixos guardem informació, secrets, tendències, desitjos, és el clarobscur la nostra condició.
Francesc, quan hi havia... quan estàvem tots tancats, jo tinc gos, i aleshores podia sortir a passejar el gos, no? I en recordo la sensació aquella d'aquella Barcelona que era molt inquietant d'una banda, però molt bonica d'una altra, no? La Barcelona del silenci, la Barcelona sense cotxes, la dels ocells, que anaves caminant pel mig del carrer Marina escoltant els ocells, per exemple, no? Era absolutament espectacular. I a mi em cridava molt l'atenció al tot anirà bé que anava llegint pels balcons de la ciutat, fins al punt que quan em va trucar el Toni Arbàs, el director d'aquesta casa, i em va oferir fer aquest programa, vaig pensar que aquest programa seria dit tot anirà bé. I efectivament, Déu-n'hi-do, el bé que, si més no, en referència a aquell moment, ha anat la cosa, no? Quan posem tot això al damunt la taula, quan posem tots aquests elements que han format part d'aquesta conversa, que podria ser, si per mi fos, infinitament més llarga, ja ho saps, arribes a la conclusió que tot anirà bé? Hi ha motiu per l'esperança amb tot això?
Jo miro de buscar-lo sempre. Tot i que el discurs sobre l'esperança té menys legitimitat intel·lectual que el discurs pessimista. És a dir, els discursos gruixuts d'intel·lectuals de primer ordre és això va pel camí del pedregar, i l'apocalipsi està molt a prop. I sobre això hi ha un munt de literatura. Quan tu vas un discurs esperançat, fàcilment et diuen no has aprofundit, no tens informació, ets un ingenu, ets un naïf, ets un russonià. Jo crec que hem de tenir arguments, i n'hi ha, de que, certament, encara que sigui amb molta dificultat, hi ha canvis que han millorat qualitativament la societat. I pots observar diferents col·lectius, no? Quina és la situació de les persones amb discapacitat en aquest país fa 100 anys i ara, o 50? Quina és la situació dels nens, dels infants, no? En aquest país fa 100 anys i ara, no? Quina és la situació de l'accés a la universitat, no? De l'accés a la tecnologia, la situació de la dona, tot i els dèficits i les mancances de reconeixement, de talent, però dius, home, hi ha hagut canvis qualitatius. Accedir al sistema sanitari, tu, fixa't, durant la pandèmia, no? El que val un respirador un dia, no? Bueno, doncs una persona amb pocs recursos ha pogut accedir a un sistema públic on ha pogut, doncs, vèncer aquesta malaltia, o si més no, tenir un tracte igualitari, no? Hi ha molts elements per l'esperança. No és un brindis al sol.
Hi ha una expressió que darrerament està guanyant posicions a la meva vida, que és tot és segons el... Com és el color que, des del que ho miris, no? El vidre és del que ho miris, dolentíssim, amb aquestes coses. I és cert. I és cert, segurament, no? Hi ha una cosa que també és evident, que com cada vegada hi ha més gent que s'apropa cap a l'espiritualitat, sí, cap a la meditació,
també,
cap a...
també.
No? I això és molt interessant, també no? El coneixement personal, tot això.
També en aquest camp hi ha un munt de persones que entenen que el creixement de la persona no passa només per tenir més cotxes, tenir més cases, sinó ser més persona, no? I tenir vincles de qualitat. I al final això en la vida és clau, eh? Els vincles que tenim, que teixim, perquè són els que ens acompanyen a les nostres dificultats, a les nostres malalties, a els nostres fracassos, i això és un element que cada cop es té més en compte, eh? La qualitat de la persona i la qualitat dels vincles.
Aviat haurem de parlar de l'ètica de l'algoritme.
Sí, aviat, a l'octubre s'hi surt.
A l'octubre. Quants llibres portes, ja?
Aquest serà el número 112.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. Sí, sí, vaig començar els 22... l'any 89, jo vaig néixer el 67 amb un llibre sobre Nietzsche, i quan miro enrere dic, sí, Déu-n'hi-do, he escrit força, sí.
Diu, sí, que una mica hi he escrit. Diu, i a més he fet altres coses, que ara no entrarem, però... Déu-n'hi-do. Francesc, no saps com t'agraeixo que hagis vingut? Sempre és un plaer xerrar amb tu.
Gràcies a tu, home, i fins la propera. A veure, quan tinguem el llibre també puguem parlar.
Oh, i tant, ja t'ho dic ara. Gràcies, Francesc Torroba. Molt amable. Senyores, senyors, arribem a les 5 de la tarda. Quin gust, no? Quin luxe de programa i de convidats. Ara fem una pausa i quan tornem de les notícies de les 5 arriben les tietes, que això ja marca absolutament el punt d'inflexió que ens porta el somriure a la cara i ja el mantenim durant tota l'última hora del nostre programa. Una pausa, tornem de seguida. Ràdio Estel, tot anirà bé.